Notícies Vespre. Pau Duran.
El jutge que instrueix el cas de l'assassinat d'Helena Jubany l'any 2001 a Sabadell ha comunicat a les parts que les mostres d'ADN trobades a la roba que duia la noia en el moment de la seva mort no corresponen a Xavi Jiménez. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Jiménez és l'única persona que a dia d'avui està sent investigada per aquests fets. Les mostres sí que són, però, d'un home. El germà de la víctima, Joan Jubany, diu que cal seguir buscant de qui és la mostra.
Si la comparació amb el Xavi és negatiu, doncs aquí tenim un donant masculí d'ADN que cal posar-li nom i cognoms, i per tant, sí, això donaria peu a comparar-ho amb altres possibles implicats, i això implica el Santi, per exemple.
La família Jubany lamenta que les mostres de l'hisop vaginal han donat un resultat parcial, però no han estat comparades amb ningú. Ara, a instàncies de l'acusació, el jutge ha acordat ampliar les proves d'ADN i comparar aquestes darreres amb les de Jiménez. També ha demanat proves pericials lingüístiques.
I Lourdes Ciuró creu que la construcció d'uns jutjats nous era inviable a Sabadell.
L'exconsellera de Justícia, en la primera entrevista concedida a un mitjà de comunicació des de la seva sortida del govern català, ha parlat d'una inversió de 50 milions d'euros que el departament no podia assumir. Per això assegura que s'ha optat per una reforma integral amb un cost de 16 milions d'euros que estarà enllestida el 2028.
I en esports, el porter del Sabadell, Sergi Puig, ha destacat la millora en defensa de l'equip en les últimes jornades.
Malgrat haver encaixat 9 gols en 5 partits, entre els quals el de la derrota a la Nucía, el permianenc ha assegurat que la xifra s'ha reduït en els darrers 3 compromisos i que al centre d'esports li generen moltes menys ocasions.
Aquestes i altres informacions les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González de les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix, mirant el mapa de la circulació de les carreteres que menen cap a la nostra ciutat, veiem circulació amb retencions, per exemple, a l'AP7, 2 quilòmetres en sentit nord a l'alçada de Barberà del Vallès, també a l'enllaç amb la B30 en direcció sud a la mateixa població, o en l'enllaç amb la B30, però en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, a Cerdanyola del Vallès, 2 quilòmetres també de circulació amb retencions. La resta, habituals, potser ja per aquest dia i hora, al nus de la Trinitat, venint cap a Sabadell, 3 quilòmetres en el primer tram de circulació amb retencions i 5 més sempre en sentit nord, com diem, al nus de la Trinitat. La resta, de moment, tranquil·litat.
El temps.
17 graus ara mateix a Sabadell, amb un cel clar, encara que fosc. Què ens espera per les pròximes hores? Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem tenint un temps força estable i agradable, amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts indrets del país, i s'espera que els núvols puguin deixar alguna precipitació, sobretot cap a la zona del litoral sud i especialment de cara al final del dia. De fet, ja han deixat algun ruixat durant el matí a punts del Delta de l'Ebre. D'altra banda, també cal dir que de cara a demà ja ens espera un petit canvi de temps, amb força núvols, amb precipitació feble que podrà afectar a diversos municipis del país, però el canvi més important de temps arribarà divendres amb una entrada de vent que ha de bufar amb molta intensitat, i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta intensitat del vent, que a més anirà acompanyat d'una baixada clara de la temperatura i que a més la sensació de fred serà més acusada també com a conseqüència del vent. D'altra banda, també cal dir que serà poc durader, perquè de cara al cap de setmana tendirà a canviar el temps i tornarem a parlar ja de més domini del sol i a més que la temperatura tendirà a recuperar-se. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No hi ha restes d'ADN de Xavier Jiménez, l'únic investigat actual per l'assassinat d'Helena Jubany, als primers resultats de l'anàlisi de la roba de la víctima. Així ho ha comunicat el jutge que instrueix el cas, qui ha demanat més diligències relacionades amb altres mostres biològiques i també Helena amb proves pericials lingüístiques.
Els resultats obtinguts fins al moment no són concloents. L'advocat de Jiménez, Marc Pérez, assegura aquesta emissora que no suponen que continuï la investigació.
Nosaltres sempre ens hem dit que no ens neguem a fer els informes d'ADN, perquè creiem en la innocència i els resultats es veurà i s'està demostrant. I després no ens oposem a que es facin més ampliacions de la comparativa, perquè entenem que ja ho diu clarament l'informe de toxicologia de que no es determina que sigui el Xavi amb els cromosomes que han trobat.
Els resultats d'ADN sí que són, però, d'un home. L'Institut Nacional de Toxicologia va recuperar les mostres vaginals que es van prendre a la víctima quan se li va practicar l'autòpsia fa més de 20 anys i ha alertat als jutjats que amb les tècniques forenses actuals seria possible obtenir més informació de la que es va obtenir l'any 2001. Queda una porta oberta a saber si les mostres vaginals es poden comparar amb les de l'ara únic investigat pel crim. També n'hi ha a les ungles. El germà de la víctima, Joan Jovany, lamenta que s'ha tractat tot per separat.
S'estaven fent tractaments per separat dels dos grups de mostres biològiques que hi ha, i el que nosaltres vam exposar al jutge instructor és de que es fessin amb el mateix criteri perquè es poguessin comparar i creuar. I això és el que el jutge accepta en aquesta interlocutòria i ordena que es faci.
El jutge reclama a Jiménez i al Consell Comarcal del Berguedà, on treballava quan es van produir els fets, documents i escrits que puguin analitzar-se. L'advocat defensor diu que Jiménez no guarda textos de fa 20 anys, però en canvi ha encarregat un dictamen pericial cal·ligràfic que contradiu el de la policia i l'exculpa de l'autoria dels anònims. El magistrat reclama al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya un pèrit lingüístic d'ofici per analitzar el material recollit.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Primera entrevista de Lourdes Ciuró a un mitjà de comunicació després d'abandonar el govern de la Generalitat. L'exconsellera de Justícia ha defensat en declaracions al Cafè de la Ràdio la reforma integral dels jutjats de Sabadell com l'única alternativa viable al dèficit actual. Ha revelat que la construcció d'un edifici nou hagués suposat una inversió de 50 milions d'euros, que el departament no es podia permetre, i ha afegit que el projecte s'hagués allargat molt més en el temps. En canvi, la remodelació prevista amb un pressupost de 16 milions estaria enllestida al 2028. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. La sabadellenca Lourdes Ciuró va deixar tancat el projecte per reformar els jutjats de Sabadell abans de plegar el 10 d'octubre passat. De fet, segons ha detallat, ja s'ha licitat el projecte bàsic i en breu s'hauria d'adjudicar. L'extitular de Justícia ha detallat en l'entrevista d'avui a Ràdio Sabadell quins serien els canvis més rellevants que patirien les instal·lacions de l'Eix Macià.
Sales que hi poguessin fer això, macrojudicis, o també quan es necessités sales més petites per judicis més petits, on implementaríem la nova oficina judicial, per tant, una ordenació eficient del jutjat, amb noves sales i grosses per advocats, per procuradors, per fiscalia, on circuits diferenciats per víctimes de violència, un espai per acompanyament d'animals de companyia quan els menors van a declarar, per tant, un jutjat molt modern, un jutjat amb les últimes, diguéssim, innovacions per eficiència i eficàcia, no?
Però al marge del tema dels jutjats, Ciuró s'ha referit a d'altres qüestions d'actualitat, com ara el polèmic quart cinturó. Ha criticat la postura de l'actual conseller de Territori, Juli Fernández, que ha rebutjat la continuació de la infraestructura fins a Sabadell.
Jo vaig defensar davant del president aquesta necessitat de fer-se aquesta B40. El president, doncs, no va dir ni que sí ni que no, en tot cas. Els ferms oposicions van ser Esquerra Sabadell, i Esquerra Sabadell farà inviable aquesta pacificació de la Gran Via. Per tant, lamento moltíssim aquest anunci, perquè, a més, l'alternativa que es proposa és un perfecte brindis al sol. Una cosa per no fer-se mai i per continuar hipotecant la vida dels sabadellencs amb aquesta no connexió de la B40.
Sobre el seu futur més immediat, després d'abandonar la conselleria, Lourdes Ciuró ha declinat tornar a la política municipal i diu que vol reprendre la seva professió com a advocada.
I més actuacions, adjudicades les obres a dos espais de Sabadell, les primeres a la Ronda Oest, a la plataforma que s'urbanitzarà entre els barris de Can Llong i Castellarnau, la segona a Cifuentes. Comencem parlant de la Ronda Oest, on aquesta transformació de l'espai públic costarà poc més de mig milió d'euros.
Els treballs dividiran l'espai en tres àrees diferenciades, ho explica la regidora d'Urbanisme, Mar Molina.
Tal com defineix el projecte urbanístic, es dividirà l'espai en tres àrees molt diferenciades. D'una banda, es crearà una zona cívica amb una pista per l'educació viària i una altra per córrer. També es podrà gaudir d'una zona esportiva amb calistènia i rocòdrom, a més d'un aparcament sobre unes 50 places i dos punts de càrrega elèctrica, sense oblidar-nos que tot l'espai estarà completament enjardinat.
Per altra banda, les obres per millorar l'accessibilitat al barri de Cifuentes també s'han adjudicat.
Sí, en aquest cas el pressupost total és de més de 223.000 euros i té un termini d'execució previst de 3 mesos. La regidora Mar Molina explica què s'hi farà.
La Junta de Govern local ha adjudicat avui l'expedient de contractació de les actuacions on es milloraran les escales i s'instal·laran rampes a dos recorreguts que enllacen espais situats a diferents nivells, tot i així eliminant barreres arquitectòniques al barri de Cifuentes, una demanda veïnal de fa molt de temps. També, a més, s'inclouran noves jardineres, tot això amb un pressupost d'adjudicació d'uns 224.000 euros i amb un termini d'execució de 3 mesos.
El projecte ha estat adjudicat a l'empresa Construcciones y Servicios FAUS.
La Cap d'Any Reis, la cursa que se celebra a Sabadell l'últim dia de l'any, arriba amb novetats enguany. Tots els diners recaptats amb les inscripcions es destinaran a la Fundació Atendis. Des de l'entitat WeRun, organitzadors de la cursa, han decidit que a partir d'aquesta edició sempre es vincularà una entitat del tercer sector amb la cursa perquè se'n pugui beneficiar econòmicament.
Aleix Rivell, organitzador de la cursa, ha explicat al programa Al Matí que es destinarà un euro de cada inscripció a aquesta entitat sabadellenca. També ha afegit que per cada voluntari major de 18 anys i amb carnet de conduir que s'apuntin a ajudar el dia 31 de desembre, des de WeRun destinaran 10 euros a l'entitat del tercer sector.
La cursa de Cap d'Any, la Cap d'Any Reis, des que va sorgir aquest projecte fa ja 11 anys, sempre ha tingut una vinculació i hem volgut que tingués una vinculació directa, a part de ser una festa de l'atletisme popular, una festa de cloenda de l'any esportiva. Creiem que era superimportant també aprofitar aquest moviment atlètic, aquest moviment esportiu transversal de tota la societat de Sabadell i entorn proper, per també poder reflexionar i donar veu i visibilitzar entitats, situacions que no són les més justes.
Aquests diners arribaran en un molt bon moment per a l'entitat que està patint les conseqüències de l'augment de preus de l'energia. Josep Maria Suárez, president d'Atendis, ha explicat a què destinaran aquests diners.
Ens agradaria pensar que és per a un projecte, però hem de dir que és ben bé per quadrar números. Vull dir que, ja dic, aquests dies hem fet pressupostos i hem vist que realment ens en sortirem, però en tenim que ajustar molt i en tenim que incrementar, diguem-ne, pues, les tasques de recaptar diners per arreu.
Els organitzadors volen superar enguany la xifra dels 2.000 corredors. Tothom que es vulgui apuntar ho pot fer a través del web de WeRun.
I un grup d'arqueòlegs de l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social han trobat evidències de vida humana fa més de 50.000 anys a la cova Cimanya del Parc Natural de Sant Llorenç del Monilobac. Els arqueòlegs també han descobert que al parc hi habitaven ossos, cabres i lleopards.
Juan Ignacio Morales, investigador de l'IFES i Cerca i responsable del projecte, ha explicat en una entrevista al programa del Cafè de la Ràdio quines restes hi han trobat.
Bàsicament el que hem trobat són restes que generaven aquests grups humans durant les seves activitats quotidianes, podríem dir. Llavors hem trobat restes de foc, és a dir, petites fogueres que feien a l'interior de la cova. Hem trobat les eines de pedra, les eines de sílex que feien servir per desenvolupar les seves activitats i també algunes restes dels animals que es menjaven.
En aquesta entrevista, Morales ha defensat que aquesta és una troballa històrica per la comarca.
Ara és l'evidència d'ocupació humana més antiga del parc, del massís de Sant Llorenç, i això, com et deia, és un moment fa més de 53.000 anys en què la cova la feien servir per una banda els grups humans, però també mostrava una doble dinàmica, ja que també hem pogut documentar la presència de grans carnívors i també l'ús que feien de la cova els ossos per hivernar.
Sobre la presència de lleopards a la zona, Morales afirma que a hores d'ara han trobat restes de moment de cabra dins de la cova, uns animals que normalment no habiten en aquests indrets. Morales defensa que el més probable és que fossin lleopards qui cacessin aquestes cabres i se les mengessin dins de la cova.
Avui també és notícia...
Arturo Míguez és nou gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut.
El departament l'ha nomenat en substitució d'Anna Aran, que el 17 d'octubre es va incorporar com a directora general del Parc Taulí. Míguez és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Santiago de Compostela i té diverses especialitzacions, entre les quals hi ha la de gestió hospitalària per ESADE. Pel que fa a la seva trajectòria laboral, des del 2013 i fins a l'actualitat, ha estat el gerent del Parc Sanitari Pere Virgili. També havia assumit diverses responsabilitats a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa entre els anys 1990 i 2003.
I detenen un home de 31 anys quan anava a recollir el seu vehicle a la prefectura de la policia municipal a Can Marcet.
El propietari del turisme tenia un requeriment judicial de recerca, detenció i presentació per part d'un jutjat de Barcelona. En detectar-ho, en fer les comprovacions, els agents el van arrestar.
I el pressupost municipal de 2023 inclourà una partida de 60.000 euros per habilitar un espai com a gatera.
L'objectiu és reubicar els gats que ara mateix viuen a l'anomenat Solar dels Gats del barri de Gràcia. Mentrestant, l'associació que els manté controlats diu que ja se n'han pogut esterilitzar una cinquantena per evitar que la colònia creixi. Eva Fajas n'és la presidenta.
Ara sí que hem començat a esterilitzar i hem esterilitzat. Portem a esterilitzar una cinquantena perquè abans no ens deixava un dels ocupes que vivia allà no ens deixava capturar. L'Ajuntament va contractar una empresa, però també tampoc la deixem entrar i estava amenaçada de mort. O sigui, hem tingut molts problemes i d'aquí hi ha tantes ventrades que hem tingut, per això hi ha tants gats, i també moren molts gats, també ho haig de dir. Portem 42 gatets petits portats a la protectora.
La intenció de l'Ajuntament és traslladar la colònia a un altre espai a partir del gener.
Looks monocromàtics i acabats brillants. Les tendències de la 080 Barcelona Fashion es traslladaran al carrer l'any que ve.
Ho comenta Jorge Zuazo, cap de l'àrea de moda de l'ESDI.
Presentaban todos unos looks monocromos, ¿no? Es decir, desde el complemento hasta el final, todo vestían del mismo color. Esto era una constante en muchas colecciones. Había algunas que hacían combinaciones, pero en la mayoría había mucho esta sensación, ¿no? De una sola puesta de color por cada look. Me llamó también la atención que había mucho brillo, tanto a niveles del tejido como de acabados, como de aplicaciones sobre las prendas, mucha transparencia, no demasiados estampados.
La 080 es va tancar la setmana passada i en l'apartat local el dissenyador de l'ESDI ha quedat impressionat amb les creacions de la firma Yolan Cris pensades per a cerimònies.
I l'Espai Foc inaugura divendres l'exposició fotogràfica Animalia, bestiari il·lustrat de Joan Picanyol.
La mostra inclou una trentena d'imatges inspirades en el bestiari medieval que amaga un doble sentit. Picanyol ha explicat en una entrevista al programa Al Matí que la col·lecció és molt més àmplia però que de moment no té previst donar-li continuïtat.
En principi, si no hi ha una cosa molt determinada. En principi és un projecte tancat. Uh-huh. Està pensat com si fossin unes làmines, a més presentat sí. Com si fossin una col·lecció de làmines, vull dir que si no són unes fotografies molt grans. Per això, com si estiguessis quasi mirant un llibre.
L'exposició es podrà veure fins al 15 de desembre a la sala de la Via Massaguer. Després es traslladarà a la Biblioteca d'Humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Oportunitat única de conèixer el llegat poètic de Maria Mercè Marçal i Felicia Fuster i la seva correspondència inèdita. La representació de l'espectacle, anomenat Tard però no pas a deshora, es farà al Teatre Principal el dilluns 7 a les 8 del vespre.
El dia de la setmana no és casual, ja que els dilluns, ara fa un grapat d'anys, el Teatre del Sol organitzava sessions de poesia a una hora similar, omplint l'aforament. Serà en el marc del Festival Sabadell Escena i amb la direcció de Jordi Bosch i la interpretació de Cesc Pinyon, Rosa Renom i Emma Vilarassà, o acompanyades del quartet Vivancos. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, s'ha mostrat satisfet d'acollir l'espectacle.
És també una immersió a l'amistat entre dones que s'esperonen mútuament el talent i que els permet avançar en les seves trajectòries vitals. De fet, una de les conviccions més marcelianes és la necessitat de crear una tradició literària d'autoria femenina, terra on arrelar, la construcció d'una genealogia literària. I un any després de la commemoració del centenari del naixement de Felicia Fuster, ens congratulem d'acollir una proposta amb el millor teatre, la millor música, la millor direcció i interpretació per retornar-nos als mots de dues de les més grans poetes en la nostra llengua.
El títol és una frase dels seus pròlegs i pot fer referència al moment en què es van trobar, malgrat ser de generacions diferents. Va passar en el Premi Carles Riba de l'any 1983. Aquest espectacle només es podrà veure aquest dia perquè cap altre escenari català ha mostrat interès en representar-lo.
I avui ha començat la segona edició del Festival de Literatura Fantàstica 42, que s'està fent a la Fabra i Coats de Barcelona, però tindrà presència sabadellenca.
Marina Vidal exposa dues il·lustracions a la mostra 50 anys de Terry Pratchett, el veritable terraplanisme i altres certeses del mestre. Ella i Ricard F. faran tàndem en la moderació de l'anomenat combat d'il·lustradors dissabte a les 9 de la nit. F. explica en què consistirà.
I és sobretot un acte, anem a dir, tipus espectacle, divertit, entretingut. És a dir, els dibuixants normalment estan tancats a casa seva dibuixant. Aquí estaran dalt d'un escenari. Amb la Marina hem preparat una sèrie de proves on, més que demostrar les seves habilitats amb el rotulador o el llapis, que no és el lloc ni el moment, demostrant les seves habilitats, diguéssim, per sorprendre, improvisar i resoldre una mica el conflicte en què els posarem.
El festival està comissariat pel periodista ballesà Ricard Ruiz Garzón.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF, pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
Els registres defensius tornen a estar en boca de tothom al centre d'esport Sabadell abans de rebre aquest dissabte el filial de la Reial Societat. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
L'equip de Gabri Garcia no acaba de tancar la seta al darrere i ja acumula 5 jornades consecutives sense deixar la porteria a 0.
En aquest sentit, el porter Sergi Puig ha apuntat en roda de premsa que dels últims 9 gols encaixats, únicament 3 han estat en les darreres 3 jornades.
Hi ha hagut partits, hòstia, el partit fora contra el Logroñés i aquí a casa després contra el Dense, que encaixem 6 gols en 2 partits, doncs molt bé, no saps com gestionar això a nivell de club, de grup, vull dir, perquè realment no vam fer tampoc les coses tan malament com per sortir encaixant tants gols. Llavors, bueno, crec que en aquest sentit, des del partit de l'Eldense, l'equip ha fet un canvi de xip en l'aspecte defensiu i crec que estem molt més compromesos en aquest aspecte i s'està demostrant que cada cop costa més que ens creïn ocasions, que es facin gols. Tot i així, hem de prendre i que, per exemple, el partit aquest de la Nucía no hem d'encaixar aquell gol.
Tot i això, en aquest sentit Puig ha admès que la Nucía van pecar de no saber assegurar l'empat. Dissabte a les 7 tindran l'oportunitat de refer-se davant el filial Xuri Urdin, quart amb una ratxa de 3 triomfs seguits. Segons el premianenc, han de seguir l'exemple del dia del Barça Atlètic i aprofitar-se de l'estil de joc del Sanse.
Jo crec que hem d'agafar d'exemple una miqueta el partit contra el Barça B, contra el Barça Atlètic, perquè serà, crec, un rival bastant similar, un rival que proposa, que té les idees clares de joc i que és un futbol que jo crec que pel tipus de jugadors que tenim nosaltres ens pot venir molt bé. Però bueno, hem d'estar, més que mirar els altres equips, com m'he dit sempre, hem de mirar-nos a nosaltres i intentar seguir en la línia que estàvem.
Avui ha tocat entrenament a la nova Creu Alta, amb les úniques absències dels lesionats Moja Keita, Adán Gurdiel i Alberto Fernández.
A segona catalana, el Sabadell Nord arribarà al derbi contra el Tibidabo amb un regust agre. Els de Can Oriac són setens amb 6 punts després de perdre 0-2 contra el líder intractable, el San Juan Atlético de Moncada.
Albert Luque, capità dels de la zona nord, explica que el partit va ser més igualat que el que reflecteix el marcador.
Los partidos se acaban en las porterías. Si no tenemos el acierto de secar a gol, te generan situaciones, alguna acaba entrando. Son pequeños detalles, realmente quien ve el partido y lo analiza ve que la victoria es totalmente injusta. Un partido muy igualado, en el cual al final acabamos perdiendo. Pero bueno, no hay más, el resultado es el que es.
Per la seva part, el Tibidabo va empatar 0 a Can Fatjó en un partit en el qual van jugar 70 minuts amb dos homes menys. Van resistir i fins i tot van poder fer el 0-1 en la darrera jugada. Pel tècnic Toni Sallés, demostra la fortalesa mental de la plantilla.
Luego el equipo, bueno, va viendo que toca remar, trabajar, correr el doble, pero nosotros somos un equipo, como siempre te digo, de competir y que mentalmente creo que somos muy fuertes. Y bueno, llegamos a la media parte de un 0-0 y lo que sé, yo lo único que les pido es eso, es compromiso, trabajo y el que salga al campo que sea para dejarse hasta la última gota de sudor.
Segueix tercer el Tibidabo, però acumula 4 jornades sense guanyar. El Can Rull, per la seva part, va descansar.
I debuta amb golejada plàcida de la selecció espanyola femenina de waterpolo amb 8 representants de l'Astralpool Natació Sabadell a la superfinal de la Lliga Mundial a Tenerife. El combinat estatal ha superat Nova Zelanda per 21-4.
I amb Bea Ortiz, una de les waterpolistes del club, autora de 4 gols, designada com a millor jugadora del partit. Miki Oca és el seleccionador espanyol.
Hemos tenido una muy buena segunda parte del partido. Hemos encontrado bien el gol, hemos tenido bastante ritmo. Nos ha costado más al principio, ellas estaban defendiendo muy atrás y han estado acertadas con los brazos y no hemos tenido tampoco nosotros mucho, no hemos encontrado agujero, ¿no? Pero bueno, a partir de la tercera parte sí que hemos tenido más velocidad y mejor lanzamiento y hemos cogido una buena diferencia de goles.
Demà, a 3:45, segon compromís d'aquesta fase de grups contra Hongria, duel decisiu per encarrilar l'accés a les semifinals.
I segona setmana consecutiva amb doble victòria dels sèniors de vòlei del Club Natació Sabadell. Fa 10 dies es van estrenar a domicili i dissabte passat van arribar les primeres alegries del curs a casa.
El masculí de Superliga 2 va complir amb els pronòstics i es va imposar per un còmode 3-0 al Torredembarra, qui ja havia escombrat setmanes abans a la Lliga Catalana. A més, va debutar el cadet Jan Blanco. Són declaracions del tècnic Roberto Pozzato a Televisió Sabadell Vallès.
Bueno, vaig dir des del principi, el nostre objectiu principal és formar la cantera. Té una cantera molt bona, ja hem jugat amb un cadet en el camp aquesta nit, i això, que sigui una bona base perquè vingui després.
El club se situa cinquè i dissabte a les 5 visitarà la pista del líder, l'Illa Grau. Pel que fa al femení, triomf més treballat per 3-1 contra el Garden Hotels Mallorca, que arribava invicta a les naus. Xavi Perales, tècnic de l'equip, destaca la progressió de les seves.
Estamos más coordinados en las dos grandes fases que tiene el vóley, sí, y bueno, y eso se va notando, lo vamos notando día a día cada vez que entrenamos, y bueno, en la semana ya hemos visto un buen progreso en el partido pasado con Manacor en Manacor, y bueno, hoy la verdad que muy bien, hay que felicitarlas porque han hecho un gran partido.
El següent compromís serà dissabte a les 4 de la tarda contra el Barça B, 2 punts per sobre del Natació Sabadell en aquesta zona mitjana de la taula.
I ara repassem altres notícies esportives, però en format més breu. El Club Natació Sabadell de bàsquet reprèn la Copa Catalunya masculina aquest cap de setmana.
Venien de perdre de 2 a Olesa els de Jonathan Ramírez i ara reben la Salle Manresa, un rival amb el mateix balanç de 3 victòries i 2 derrotes. Per Bernat Arellano, jugador del club, a les antigues naus han de guanyar per poder estar dalt.
Tots els equips són complicats, tots tenen els seus, bueno, les seves fortaleses, vull dir, és igual quin rival sigui. I sortirem a tope. Hem de treure la victòria a casa, ens hem de fer fort a casa i res, és igual que sigui.
Dissabte, a 6:15, arrencarà aquest duel.
I en tenis taula, segona victòria consecutiva per 5-1 del Natació Sabadell a Primera Nacional.
Aquest cop va ser a domicili contra els Lluïsos de Gràcia en un duel força assequible on el portuguès Nuno Gonzaga i el jove Luca Kidacheli van sumar els seus 2 punts amb relativa facilitat i Marc Ferruz es va apuntar l'altre. A la classificació, el club ja és segon a una sola victòria del Boadilla madrileny, que això sí, ha jugat un partit més que els sabadellencs. Aquest dissabte a les 5, segon desplaçament consecutiu a la pista del Girbau Vic, penúltim classificat amb un únic triomf.
I acabem amb futbol sala. El Sala Sabadell femení continua sense sumar cap punt a la divisió d'honor catalana, malgrat haver baixat a segona.
La cinquena derrota en 5 jornades va arribar al Morell per 3-0. El tècnic Xavi Muñoz opina que els resultats no reflecteixen el que es viu a la pista. Són declaracions a l'Hotel Suís.
De la manera que estem jugant i de la manera que estem sortint a la pista a competir, potser és molt injust que no tinguem cap punt, que dels 5 partits haguem perdut els 5 i potser només en 2 haguem estat prop del marcador, quan realment de tu a tu, jugant amb els equips que de la manera que estem jugant, crec que mereixeríem algun punt.
Dissabte a les 6 de la tarda, sisena oportunitat per estrenar el caseller de punts a Cal Balsac pel futbol sala Sabadell femení contra el Sant Cugat.
A veure com va, gràcies Pau.
Adeu.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui, marxem. La informació torna demà al punt de les 8 del matí al programa El Cafè de la Ràdio. Mentrestant, podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o també mirar el nostre lloc web, radiosabadell.fm. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.